A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Tornem-hi. Bé, massa optimista no ets, eh?
Jo m'ho has dit moltes vegades, això, però no... Jo, clar, és molt difícil jutjar-se a si mateix, però jo no em tinc per pessimista, eh? Em tinc per realista.
Ah, com ho deien allò?
Com deien, que... deien, un pessimista és un realista ben informat.
Ah, exacte. Pensar-li que sortirà la dita. En uns moments sortirà la dita. Ha sortit la dita.
Però no, per exemple, no sé, moltes coses m'entusiasmen i penso que tiraran endavant, però tampoc no pots tancar els ulls quan vegis que hi ha problemes o que la cosa és complicada. Vull dir, no... em sembla que tan dolent és ser pessimista com ser massa optimista.
Sí?
Que vol dir ingenu.
D'acord. O sigui que la vida t'ha demostrat que...
Jo miro de no ser ingenu, però... Llavors, clar, si tu, que em veus a distància des de fora, veus que això vol dir ser pessimista,
no,
doncs dec ser-ho.
Ingenu no ets, això per descomptat.
No, segur.
A veure, sembla que aquí sí que coincidim. Ingenu no. Deixem la part de... que ens ha ocupat tant de temps del nomenclàtor sitgetà,
sí,
que això no vol dir que la deixem absolutament de banda, perquè potser algun dia surt allò una petita tempesta en un vas d'aigua per canviar la denominació d'un carrer o per vagin a saber què, però de moment tot plegat està molt tranquil.
Exacte,
la comissió de toponímia esteu
sí.
Molt tranquils per tot.
Sembla. Com que hi ha els carrers que s'estan obrint i ja tenen nom fa temps, doncs el dia que urbanitzin entre el tren i el camí dels capellans, el tros que hi ha on hi ha el col·lector pluvial i tot allò, més enllà del camp de rugbi.
Sí.
Més enllà, aquest dia hi haurà problemes, perquè tothom voldrà que hi surti el seu nom, o el nom d'un conegut seu, o el nom del seu mestre. Tots els mestres que hi ha hagut a Sitges, mestres que tenien una escola pròpia, perquè quan era un col·lectiu...
Anava a dir vegades...
Per exemple, a escoles nacionals, difícilment...
Però... Els mestres que molt sovint poden dir, amb tota la raó, que mai han estat prou considerats. Mm-hmm. Sitges ha tingut prou consideració amb els mestres,
sí,
eh?
Sí. Tothom recorda, jo anava amb el mestre tal i qual, i torno a dir, quan es tracta d'escoles mono...
Mm-hmm. mono de titularitat pròpia
d'una... Amb un sol professor, sí. Vaja, aquestes, d'això, sí, i n'hi ha alguna que encara està esperant torn, i encara trobo de tant en tant algú pel carrer i em diu, i el nom del meu mestre, què?
Quina?
Ai, el carrer Sant Josep, no, el carrer... Un que tenia un nom estrany. No et sona cap?
Home, noms estranys, a veres.
Sí, no, un nom, Orri. Sí, escolta, estic perdent la memòria, passos agegantats.
Què dius ara? Quants anys té vostè?
Em consol, 82.
Doncs home, per l'amor de Déu, home.
Felicita'm.
Demà els faig.
De felicita'm.
Home, per molts anys.
Gràcies.
Escolta'm, com van passant? I com deia aquell, de ser pessimista, conserva bé.
A mi em consola que tots els de la meva edat i de menys de la meva edat em diuen, ui, si sapiguessis, a mi em passa el mateix.
Bé, és que ha passat una d'aquelles coses que ens acostumen a passar, que no deixes anar quelcom i després resulta que t'has ficat en el...
Sí, quedes en blanc i no...
En qualsevol cas, hi ha més mestres, diguem-ne, que la reserva de la comissió de toponímia per poder ser, doncs això, col·locats en algun carrer.
Hi ha molta altra gent que han demanat, regidors, metges i quan es tracta de dones, per exemple... dones amb caràcter que han tingut un cert paper a la vida de Sitges, sí, hi ha molta gent i clar, no es podrà...
Però això només ha de ser possible en una nova tongada d'urbanització de carrers,
No es podrà satisfer tothom, però s'ha d'esperar quan toqui.
Mm-hmm. Perquè canviar el nom d'un carrer, això ja ho saben que porta un altre...
Uf.
Això ja no el tornaràs a passar, em sembla.
No, vull dir, jo trobo una mania absurda. Però perquè hi ha noms que haurien de ser canviats, però Però què hi farem? L'Ajuntament, els polítics o els passos intermitjos, perquè de vegades ho he dit, no els grans jefes, sinó...
Un nom que hauria de ser canviat, per exemple?
El carrer del Pepe del Garraf, que és un nom absurd. Un senyor que tenia nom, José Ramos, José Ramos, el Pepe del Garraf, home, vull dir... I no cal dir, doncs, en Cervantes, en Lope de Vega... Clar, no és que jo els menysprei aquest senyor, si tenen això, però tots aquests noms prenen lloc amb un sitgetà que s'ho mereix. I s'hauria de fer una...
Aquesta és la raó, eh?
Sí, aquesta és la raó.
No és que Ignasi Montaner menys tingui el Cervantes, el Quixot i tot això.
Hi ha una graduació dintre de noms de carrers que són primer respectar els noms populars. Després, posar noms de gent del poble. Després de la comarca, després de Catalunya,
d'acord.
Després dels països catalans.
És a dir, anem de la realitat local a la realitat universal.
Es va estenent. I quan hi ha, imagina't amb aquests, no, aquests categories que acabo de dir, la quantitat de gent que hi ha. Imagina't,
sí,
ja.
Tant.
Clar, posar en Cervantes en Lope de Vega, pues...
És a dir, si algú proposés un carrer dels drets humans...
Ja hi és.
Ja hi és, que hi és.
una altra pífia, els noms abstractes. El carrer de l'Estalvi encara l'accepto perquè és bastant antic, és dels anys, del temps de la dictadura d'en Primo de Rivera, i home, ja té una certa tradició, però el carrer dels drets humans, el dia que vam posar el carrer dels drets humans, que són molt respectables, jo no és que vagi en contra, perquè
diguem que són els més respectables de tots, els dels drets humans.
Ho podria pensar, sí. Aquest ataca els drets humans perquè no hi creu, no, jo hi crec. Però resulta que el dia que vam posar carrer dels drets humans és perquè algú de l'Ajuntament, algun regidor o algú de l'oficinista va dir, què li posarem? I com que no coneixen història de Sitges, doncs no se'ls va córrer cap nom. Ah, mira, drets humans.
Però que quedi clar que la gradació és aquesta, eh?
Que consti, per ja en pla de les anècdotes,
sí,
que entre la llista que tenim de noms per posar que algú altre ha demanat,
sí,
hi ha el nom del Copito de Nieve.
De debò?
Segur.
Algú va demanar que un carrer de Sitges...
No recordo qui, perquè potser em va arribar ja de quan encara nosaltres no ens en cuidàvem.
Que un carrer de Sitges es pogués dir
que em van passar,
carrer del Copito de Nieve.
El Copito de Nieve. O el Floquet de Neu.
O el Floquet de Neu.
Tu t'imagines... No t'imagines. Tu imagines, però no vols ficar-la...
No
vols posar-te en política.
No em veig en un carrer Floquet de Neu.
Pues coses d'aquestes.
D'acord.
N'hi ha de tot.
El més segur és que d'aquí 4 anys, 4, sí, 4 o així, en Josep de l'Eco tingui un carrer, per exemple.
Sí, jo crec que sí. No, no el té ja.
Josep Manuel Soler?
Ara.
Josep Soler i Cartró, sí.
Sí, el seu pare i el seu avi, ell poder no, clar.
Ell no.
Ja.
Dic, eh?
Imagina't que no té més interès en Josep Soler que no en Cervantes.
Home, per Sitges, evidentment, sí. Home. No cal ni dir-ho.
Pues no, potser no li podrem posar perquè hi ha el carrer de Cervantes i no el volen canviar. Complicadíssim.
Sí, sí que és complicadíssim, sí. Bé, ja ho va demostrar el fet, no dient que es va canviar la plaça d'Espanya per plaça del Pou Vedre i el carrer Espanya.
Exacte.
Les complicacions ja més enllà estrictament de les consideracions que podia tenir tot el procés.
Tothom s'hi va posar en contra perquè, escolta, i el carret d'identitat i els títols de propietat, cap raó d'aquestes és vàlid. El carret d'identitat el dia que te'l canvies, te'l canvien, ja està. No, mentrestant serveix el mateix. I els títols de propietat vol dir que no han mirat títols de propietat. Jo que he hagut de mirar molts per veure carrers i coses d'aquestes, i la major part de títols de propietat diuen que la finca tal, que està en el carrer tal, que abans es deia tal i abans es deia tal, i posa 5 o 6 noms anteriors del carrer. I no es perd la propietat ni s'han de reformar els contractes ni res, vull dir, són tonteries. La gent, escolta, és que... Oh, bueno, deixem estar.
Encetem una nova etapa.
Sí.
Que portarà temes diversos.
Sí.
Sí.
M'he fet una llista.
Bé, no?
Entre perquè fins ara feien noms de carrers, anava a la mar de bé, tenia una llista llarguíssima, que ja s'ha acabat, tot s'acaba a la vida, una llista llarguíssima, i venia aquí amb 7 o 8 noms, i si em podia dir dos, em deia dos, i podia 5, 5. Ara ja no, ara portaré un tema, i si dura, dura, i si s'acaba a mitja sessió parlarem del temps.
Ara qui t'escolti pot dir, bueno, també podria portar dos temes, i si no esgota un, sempre pot encetar per l'altre. Perquè què feies a les classes? Què feies a les classes quan acabava la corda? No deies pas, nens, poseu-vos a llegir.
Era igual, hi havia un llibre, i si acabaves un capítol feies el següent.
Ah,
escolta'm. Sí, sí, no, això que dius tu tens raó, puc portar més d'un tema.
Era un parlar per així, dir, mira, així la paret és una mica, perquè escolta'm, que no tot siguin flors i violes, que hi hagi alguna espina per aquí per poder passar. I el primer tema... Serà?
El primer tema d'avui, a veure, jo tinc la intenció de parlar de fets d'història de Sitges, que de fets el problema és que no n'hi ha gaires, perquè la història de Sitges no és pas tan agitada com per poder explicar algun fet fort i punyent i que interessi i que tal.
Però vaja, molt sovint quan has fet el recorregut pels carrers han sortit més d'un fet i més de totes importants.
Han sortit moltes i clar, les haurem de tornar a repetir ampliades.
Bé,
ampliades.
Està clar.
Per tant, doncs, fets de la història de Sitges i per altra cosa, edificis. Per exemple, avui parlem del castell.
Vaja.
De l'antic castell.
Vinga, que ha estat també protagonista d'aquesta conferència.
Aprofitant que el dissabte el García Targa ens va parlar d'això, parlarem no del que va dir García Targa, perquè va ser una conferència molt tècnica, dient hi havia un metro quadrat amb 24 rajoles i aquí vam arribar al fons d'una sitja i tal, que clar, és una mica...
Però saps què ens va cridar l'atenció? Que cap d'aquestes excavacions arqueològiques ha aconseguit trobar rastre de la torre del castell.
Ah, ja, sí, sí. I jo li vaig dir, bueno, van excavar el centre de l'Ajuntament.
Sí.
La torre estava allà, no hi ha cap dubte.
No hi ha cap, no dubte, hi ha cap dubte?
No hi ha cap dubte. Jo tinc dibuixos de... encara s'ha conservat algun dibuix de l'antic castell, només el perfil.
Sí.
Agafat des de la platja Sant Sebastià abans que s'hi fes l'Ajuntament i sí, encara surt la torre per dalt. Exactament al mig. Això, al mig
exacte. Una torre encerclada per les quatre parets del castell.
Cal pensar que si per una banda estava al mig, per l'altra, diguem des del cantó del mercat, per exemple,
sí,
també estava al mig. Vull dir, és una mica irreal.
A veure, si està al mig, està al mig.
Clar, perquè el lògic és pensar doncs, que hi havia la torre al començament, bueno, lògic, és real, va ser així, hi havia una torre només i al final es va fer un quadrat, i el quadrat es duria a fer de manera simètrica per un cantó i l'altre, però tant, la torre està al mig. Ara, que no trobessin res, potser només vol dir que la torre era més grossa, les parets de la torre estaven més enllà
dels límits
del petit excavació que va fer al mig. I dir, clar, perquè si no, no té explicació, la torre
existia. És que precisament per això,
La torre
existia.
Sí, 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 hi ha dibuixos i tot. I a més, en parlen tots els papers i tots els documents, de manera que...
Per tant, o la torre és més gran
del
que fins ara es podia creure i, per tant, ha quedat fora dels límits de l'excavació arqueològica i no s'ha pogut trobar, per tant, cap rastre i fins que no es torni a excavar en altres indrets, com deia en Joan, en els passadissos posteriors de l'edifici de l'Ajuntament, potser per allà hi ha alguna cosa, però de moment ni rastre.
És l'única explicació perquè si, com deia ell, és a dir, quan excaven troben fonaments. Les parets han desaparegut i queden fonaments.
Està clar.
Aleshores, diu, una explicació podria ser que no tingués fonaments la torre, que estigués edificada directament sobre la roca, i que, per tant, quan es va treure la torre no va quedar ni rastre, però també va dir ell que inclús en aquests casos es nota
una empremta
a terra, diferent color de la pedra o diferent d'això de la pedra.
Clar, perquè és lògic, tants anys amb un volum d'aquesta magnitud sobre una superfície deixa empremta. Però vaja, s'ha trobat res. O sigui que avui el castell.
Avui començam el castell. Que com que ja portem un quart d'hora, que si bé, durarà per dos dies.
Veus? S'ho fa molt bé. No t'ho fas bé. Ets hàbil, esclar, ets un veterà, no?
No, aquí el que en sap ets tu.
Ei, ja.
El que saps allargar els temes.
El castell, que això és el castell de Sitges.
El castell de Sitges, exactament, el que és actualment l'Ajuntament. Eh? De manera que, clar, per parlar del castell potser hem d'anar una mica més lluny i parlar o dir que el Puig de Sitges, és a dir, aquesta part antiga del poble que culmina l'Ajuntament, rodejada d'aigua per un cantó i per l'altre, era un lloc destinat necessàriament a que s'hi fes un castell. És a dir, era un lloc alt, elevat, fàcil de fortificar, perquè hi havia parets per, quasi per totes bandes, i que, sent Sitges un lloc com ha estat sempre un lloc habitat, perquè, de fet, Sitges era pràcticament la sortida natural del Penedès. L'Alt Penedès, vull dir, si vol arribar a mar, per on hi arriba? Segueix el torrent de Ribes, el torrent de Vilafranca, Canyelles, Ribes, sí, i arriba a Sitges. Per tant, els que arribaven del Penedès aquí, per exemple, per embarcar-se o per el que sigui, on hi pot haver un poble aquí que vagi bé? A dalt del turó de Sitges, que era un lloc fàcil de fortificar, fàcil d'evitar, i per tant, doncs, sempre hi ha hagut, d'una manera o altra, amb fortificació o sense fortificació, hi ha hagut sempre un poblat.
O sigui, era una talaia natural perfecta.
Exacte.
Per instal·lar-hi una fortificació.
Des de Barcelona fins a Tarragona, l'únic lloc fàcilment fortificable és Sitges. I clar, població en la comarca n'hi ha hagut des de temps antiquíssims, des del Neolític, amb les dents que han trobat allà a les coves, o també restes de l'època del bronze, abans de temps històrics, l'època del bronze. Això de l'època, restes de l'època del bronze, també és curiós perquè se'n va trobar sota l'Ajuntament.
Sí.
Cap als anys 50 o una cosa així, em sembla, es va fer una reforma de l'Ajuntament i van excavar. I tota la runa que trobaven, runa arqueològica, de ceràmica, d'això, anava amb un contenidor, bueno, aquella època no hi havia contenidors, amb un pilot de terra, venia un carro i se'n portava.
Això va ser més tard? El 74, ens dius, Albert?
Ja. Yeah.
Diu, mitjans del 70.
I posteriorment, això,
el
que explico...
No, el que estàs explicant, l'Albert ens deia que va ser cap al 70.
He dit els anys 50 perquè és una mostra tal d'ignorància i bestialitat que m'estranyava que els anys 70 encara durés, però sí, és possible que durés els anys 70.
Nosaltres t'apuntem la data, ja ens diràs en algun moment quina...
Sort que hi havia la Teresa Ferrer, filla de
l'Agustí Ferrer Pino,
que tenia aficions arqueològiques i que el seu... Filla? No, sí, neta.
Sí, sí. La Teresa Ferrer, filla d'Agustí Ferrer Pino.
Estava casada, a més, amb un treballador de l'estació que també era aficionat a l'arqueologia, i cada dia anava per allà, s'ho mirava, i si trobaven el pilot de runa alguna cosa que li semblés antiga, doncs la recollia i se l'emportava a casa. I gràcies a això s'han trobat, conservat restes, torno a dir, de l'edat de bronze, que fora de les del Neolític són les més antigues del terme de Sitges.
El que han fet els aficionats, eh? La Teresa Ferrer, mossèn Casanovas.
I tant. O sigui,
els dos casos són molt...
que van anar allà a recollir coses.
Les aficions, el que poden arribar a aconseguir, eh?
Mm-hmm.
És a dir, ningú que professionalment es dediqués a això, que d'alguna manera va ajudar i va fer quelcom que els anys han demostrat que era molt important.
Sí, sí, sí.
Per tant, la Teresa Ferrer, en el seu moment...
En el seu moment va fer això, i gràcies a això sabem que hi ha restes de l'edat de bronze. Ara bé, de fet, la història... Ja és història, perquè hi ha, potser no de llocs concrets, però de l'època hi ha història, comença en temps dels ibers. Dels ibers, que es considera l'edat de ferro. És a dir, quan es va descobrir el ferro, es va començar a fer servir, i els ibers ja són de l'edat de ferro, no? Aleshores, els ibers van ocupar tot Catalunya. Difícil dir si van venir d'algun lloc o ja vivien aquí, es van culturalitzar és l'opinió més creïble. Es van culturalitzar per influència dels grecs, que ja començaven a arribar a les costes de Catalunya, i van crear una civilització, la civilització ibèrica. Llavors, no hi ha ciutat o poblat iber que no tingui muralles. Va ser una època de guerres, com després seria, per exemple, l'edat mitjana.
Sí.
En canvi, no va ser així a l'època romana. A l'època romana les muralles sobraven. Hi havia la Pax Romana. No cal traduir-ho.
Que recordem tots en els llibres d'història.
De manera que a l'època ibèrica, i per tant, segurament la primera fortificació va ser de l'època dels ibers. No calia, ni crec que fos una gran muralla com la que tenim al Vall, per exemple, no, allò tan alt, no, simplement hauria de ser el perímetre del d'això fortificat amb una barana en els llocs on hi havia un tall fins a la fragata, mm-hmm. per exemple, no, allà al Baluart, o per exemple amb una cosa més forta cap a la banda de la Torreta i de la platja Sant Sebastià.
Però vaja, no seria un perímetre massa gran.
No, era exactament la part de dalt, és a dir, si vols que et faci el recorregut, mm-hmm. Comencem pel Baluart,
sí.
La seva barana,
sí.
Continuem pel carrer Fonollà,
sí.
Bueno, no ho sé, el tros que hi ha al costat de l'església no té nom, aquell carrer Fonollà comença més avall. Bueno, al costat de l'església, amb la seva barana,
sí.
Seguia per darrere del Maricel i el Cau Ferrat, allà tombava.
És a dir, aquesta barana continuava, sí. Tombava,
sí.
A la zona de la Torreta.
Allà, espera't un momentet, jo potser he exagerat. El Cau Ferrat i el Maricel no. Arribava fins a el Racó de la Calma.
D'acord.
Però per la part...
Sí.
Allà creuava, anava recte cap al mercat, passava per dalt de tota la davallada, passava per...
Ens estem imaginant això, la façana de la biblioteca, de Vallada, passava per davant del mercat del peix i del mercat vell.
Exacte. Passava pel mercat, però no per la part de baix de darrere del carrer del Mòs, sinó
per la part de dalt.
Per la dalt del carrer Major, i donava la volta fins al Baluart d'un altre.
D'acord.
El poblat antic va ser això. No va ser més. Es va ampliar a l'edat mitjana.
Ah-ha.
Molt posterior.
Però és a dir, en època ibèrica i en època romana...
Sí, i en època ibèrica, doncs, aquesta part hauria estar fortificada. Va arribar a l'època romana, suposo que les muralles que hi havia van continuar però no les necessitaven perquè era més complicat destruir-les, no valia la pena destruir-les.
No podem parlar encara d'una construcció allà,
A
l'època ibèrica i a l'època romana?
A l'època ibèrica m'havia deixat una cosa. De vegades un diu, bueno, com era un poblat ibèric? De poblat ibèric n'hi ha de totes menes. N'hi ha com, per exemple, el de Calafell, que té carrers,
sí.
I d'això és una petita plaça i només. I en canvi n'hi ha altres, jo penso que aquest era el de Sitges, n'hi ha altres, per exemple, n'hi ha algun cap allà a les Terres de l'Ebre, en què hi havia la muralla i tot al voltant de la muralla les cases i al mig ple de sitges, que és quasi bé segur el que hi ha. Perquè ja,
que tindria molta relació amb el que s'ha trobat amb les excavacions,
exacte,
arqueològiques
com
a l'Ajuntament.
Com van explicar l'altre dia el grup d'estudis, doncs s'han trobat 15 o 16 sitges, totes juntes al mig, que no era creïble que cada una tingués una casa i la seva sitja pròpia.
D'acord.
No?
O sigui,
era
que més o menys
era... Al mig de la plaça.
D'acord. Al mig de la plaça les sitges i les cases envoltaven.
Envoltaven el d'això.
D'acord. Sí. Això seria més o menys la tipologia del poblat ibèric,
exacte,
que hi havia sitges.
El dia que es pugui excavar més, perquè fins ara només s'ha pogut excavar sota l'Ajuntament,
sí.
Espero que es confirmi tot això.
És a dir, no podem parlar allò que en diem castell, però en aquell moment de castell res,
No,
el poblat era això.
Era un poblat fortificat i prou. Mm-hmm. I llavors es passa a l'època dels romans, s'acaba l'imperi romà, s'enfonsa l'imperi romà, ve la decadència de la civilització romana, moltes coses desapareixen, molts conreus desapareixen, per exemple, el conreu del vinyet, una casa romana, una
vila, de la qual se'n va parlar molt.
Romana al vinyet, doncs que a partir del segle VI o VII cau en decadència, o per exemple, una altra vila romana que es va trobar sota la casa del poble el carrer Nou, i altres que hi pot haver i que encara no han sortit.
I la del Vinyet, si no recordo malament, que es parlava d'una família benestant, d'una família, diguem-ne, més o menys amb possibilitats, perquè la tipologia de la casa i tot el que hi havia responia a una família d'una posició econòmica, diguem-ne...
De fet, el que s'han trobat són els magatzems i el d'això. Probablement la casa a casa està sota el Vinyet.
D'acord.
Sota el Vinyet, no? Però vaja, s'hi va trobar un tros de làpida, amb una inscripció molt ben feta, amb unes molt bones lletres, que vol dir que hi havia una làpida i això, una casa corrent...
Això recordo que la làpida s'havia ensenyat i s'havia pogut veure en el seu moment i que responia, diguem-ne, una família que tenia la possibilitat de deixar constància de la seva casa, no?
Bueno, llavors, a l'època romana, s'acaba l'època romana, gran part del tràfic de cereals que hi va haver segurament a l'època romana del Penedès cap a Roma o cap a Itàlia, es va desaparèixer, va perdre, però estic completament segur que Sitges, amb poca població, seguia havent-hi la part alta de Sitges poblada. Clar, llavors, vull dir, seguien fent les muralles del temps ibèric i d'això. I llavors arriba un moment en què els comtes catalans, comtes de Barcelona, repoblen el Penedès. Van repoblar-lo a base d'anar construint castells i sobretot organitzant la vida eclesiàstica amb parròquies que corresponien a poblats, etcètera, i coses d'aquestes. I en l'any 990, en el document de dotació de l'Eglésia de Sant Miquel d'Olèrdola, en la qual es descriuen tots els límits del comtat d'Olèrdola i la distribució parroquial també, amb part de la distribució parroquial, ja surt, per exemple, però i es nota que de poca categoria, Sitges.
Per què es nota de poca categoria?
Sí. Ja t'ho diré. Perquè quan comença el límit, el límit del comtat d'Olèrdola comença a Sitges, en lloc que abans en deia la Creueta, dalt, bueno, és complicat explicar-ho, una mica abans d'arribar a Vallcarca, a mig camí entre Sitges i Vallcarca, no? Allà començava i seguia cap al nord, es ficava cap a dintre, i diu que el primer lloc és Ipsas Cegias, ho diré tal com a la castellana, Cegias. No diu el lloc comença a Sitges, com si fos un nom propi, no, a les Sitges. Cosa que indica que, vull dir, era un lloc que destacava perquè hi havia un pilot de Sitges, una bona quantitat de Sitges.
Com si destaquessis un magatzem, per dir-ho així.
Segurament que aquelles Sitges, amb la poca població que hi havia, ja no es feien servir, estaven destapades, plenes de porqueria, però cridava l'atenció aquella acumulació, aquelles 20 o 25 Sitges que han trobat a sota de l'Ajuntament.
D'acord, és a dir, no es parlava tant d'un conjunt, d'una població,
de Sitges, sinó del lloc de les Sitges. Sitges. El lloc de les Sitges.
Però sempre has defensat que aquesta és la primera notació de Sitges en la història, per dir-ho així.
La primera vegada que surt el nom de Sitges a la història, no?
Que, si no recordo malament, em sembla... Bé, teníem aquí i ho vàrem assenyalar quan parlaves del mil·lenari.
Sí.
Del mil·lenari de Sitges. És a dir, la primera notació en la qual es fa referència a Sitges és del 990.
Exacte, sí.
I es fa en aquest document on es marquen els límits del comtat d'Olèrdola.
Sí. Començament de la frontera, separava Sitges, separava el comtat d'Olèrdola del comtat de la quadra de Camp d'Àsens. Més enllà ja era Camp d'Àsens, era un altre comtat.
D'acord.
Bueno, la qüestió és que aquest Olèrdola, el terme d'Olèrdola, de mica en mica es va anar dividint a mesura que s'hi feien castells, és a dir, cada vegada que es feia un castell...
Es anava dividint el terme.
Sí, se li donava terra.
Entitat pròpia, vaja.
Se li donava un territori.
D'acord.
Per tant, sempre que hi ha un castell, hi ha un terme.
D'acord. No? O sigui, nosaltres ara tenim, i això és fàcil a vegades de veure d'aquesta forma, ens imaginem el castell d'Olèrdola, perquè encara ho podem imaginar,
sí.
I a partir d'allà s'extenia tot el terme del castell, sí. Que després es va anar dividint en la mesura que varen anar-se creant castells en diferents poblacions o indrets d'aquest terme original d'Olèrdola. Sí. És així.
El terme d'Olèrdola anava des de Sitges fins a Cunit, per la costa, i des de del mar fins a una mica més amunt de Vilafranca.
D'acord.
Les Cabanyes.
Terme gran, per tant,
fins
eh?
A les Cabanyes, molt gran.
Molt sí. Gran.
Bueno, aquest terme, que al començament era un sol terme amb un sol castell, el castell d'Olèrdola, es va anar dividint, anaven fent castells per defensar el territori, i cada vegada que hi havia un castell se li donava un territori. Llavors, l'any 900 i pico, ara sento no haver-m'ho apuntat, però és igual, es va crear el terme de Ribes, per aprisió. Aprisió vol dir que el territori estava obert a qui volgués.
D'acord, i per tant...
I el bisbe de Barcelona va decidir colonitzar-lo. Oh. I quan el va colonitzar, el va llogar a gent que treballava a la terra, i a més va fer un castell.
Què és el castell?
El castell de Ribes.
Vostès van al castell de Ribes, és aquest castell al qual s'està referint l'Ignasi, eh?
Sí, sí, el castell de Ribes.
Ribes conserva el castell.
Sí. I una mica després comença a aparèixer cap a l'any 1001-1002, es parla ja del terme de Sitges, cosa que vol dir que hi havia un castell.
Vaja. Sempre, o sigui que entre aquest 990...
Sempre que hi ha un terme hi ha un castell, a castell i no hi ha terme, però sempre que en terme hi ha un castell.
D'acord, o sigui que entre aquest document del 990 dels límits del terme d'Olèrdola, en què es parla gairebé de Sitges com la zona del magatzem, aquest 1002 o inicis del segle XI en què ja es parla de Sitges com a Sitges, això vol dir que ja teníem un castell en aquell moment.
Sí, perquè primer es va separar el terme de Ribes... I després del terme de Ribes es va separar el terme de Sitges. No? Per tant, vol dir que hi havia un castell. Què vol dir un castell en aquella època? En tenim encara una mostra claríssima, Ribes. Una torre.
Una torre.
No. La gent no feia grans castells ni cases quadrades com el que hi va haver després a Sitges. Feia una torre i ja està. A Ribes encara ha durat exactament igual i no ho han fet.
Sí?
No l'han ampliat, no? I a Sitges hi havia una torre, aquesta torre que després va durar fins al segle XIX i que va acabar caient i destruint-la, i que no troba el García Targa.
I que no troba el García Targa. I mira que la de Ribes està ben feta, eh? Vaja, si vam tenir una torre tan ben feta com la de Ribes.
Sí, no, una torre rodona, ben feta i que aguanta, clar, si no, no valia la pena fer-la.
Tot això passava just al tombar del segle XI.
Sí.
Del segle XI, la primera, diguem-ne, anotació que dona peu a la interpretació de si Sitges constava com a Sitges és perquè ja tenia un castell.
Un castell.
I el castell en aquell moment era una torre. Una torre. Ens aturem aquí. Veus com...
El tema del castell dona.
Perquè, escolta'm, ens queda... Estem al segle XI i estem al segle XXI.
A més, començant, com he fet jo, quasi bé a Dani i Eva.
11:52 minuts. Ignasi, per molts anys demà.
Molt bé.
I fins
moltes
aquí un mes.
Gràcies.
Vinga.